a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez, et parlo des de Lleida. Com sempre, és un autèntic plaer que ens acompanyis en aquests minuts de Herrera a COPE Lleida. Avui dijous, 2 d'octubre del 2025. Avui és el dia de la patrona de Lleida, pobreta. Que no ens en recordem ningú, perquè no és un dia festiu, però que ho sàpiguis, jo t'ho explico. És el dia de la Verge Blanca de l'Acadèmia, és patrona de la ciutat de Lleida. Bé, d'aquí uns minuts tindrem una tertúlia dins dels actes del 65 aniversari de COPE Lleida, en la que parlarem de l'Aplec del Caragol, des del seu inici fins a l'actualitat, amb el Xavi Pérez, amb el Ferran Pèrdrix i amb el Cosme García. Molt interessant, de veritat. En un dia en el que es mantindrà el cel assolellat, amb temperatures similars a les d'ahir, i en el dia en el que també hem de parlar dels animals de companyia. Tot això ara, aquí, a COPE Lleida.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. 974-47-1438.
Felicidades a COPE Lleida por su 65 aniversario.
COPE Lleida. I ara ja saps que anem a parlar d'animals de companyia. Ho fem des d'Anadon Veterinaris, al carrer Segrià número 11 a Lleida. I si no, tens un telèfon que és fàcil de recordar i on t'atendran de manera totalment personalitzada. 973-266-388, 973-266-388. Carrer Segrià número 11, allí trobes Anadon Veterinaris amb una botiga on tenen de tot. I quan dic de tot és que quasi bé et repto a que vagis allà un dia, un matí o una tarda, i et passegis per la botiga. Hi ha de tot absolutament, i hi haurà també la Imma Sabater, que és la infermera veterinària i terapeuta felina certificada. Imma, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Ricard.
Bé, doncs, tenim ja en marxa el mes d'octubre i el que fem és parlar de... Bueno, imagina't que jo tinc un animal, un gos o un gat, que ja li han diagnosticat otitis crònica. Què hi són? O sigui, n'hi ha que es curen, però n'hi ha que són cròniques. Per tant, s'ha de viure amb això. Llavors, no sé si el dia a dia canvia de tot plegat. Perquè sí. Suposo que s'ha de tenir en compte pues, tema d'humitats i aigües, vents, freds i d'altres
sí,
històries,
canvia,
no?
Sí, canvia, sí, la rutina diària canvia.
Clar, per començar, la otitis crònica, al final, què és? És el que ja sabem què és, no? És una infecció d'oïda...
Sí. Crònica. Té temporades que millore i té temporades que empitjora. A vegades pel voltant, pel medi ambient, pel mes de l'any que és... Però la tenim sempre, ja. Només que hi ha temporades... Que està més controlada que una altra, però medicada i...
Parlem de gossos i gats, eh?
Sí, sí, sí.
És més comú amb alguna dels
sí,
dos?
Sí, és més comú amb gossos, sobretot els que tenen les orelles cap a baix, que tipus cocker.
Sí, sí, sí.
Si us ve a la ment el cocker que les
clar,
té...
No,
que
no ventilen tant, no?
Sí, es fa molta humitat. Sí, 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 hi ha races que són més propenses. Això vale. No vol dir que tots els cockers tinguin otitis cròniques diagnosticades, però si és una raça que és molt, molt comú que la tingui. Llavors, viure amb una mascota amb otitis crònica és un repte, com deia el Ricard, que combina cures mèdiques constants, canvi en la rutina i molta paciència. No és només netejar les orelles de tant en tant, com faríem amb un altre animal.
Clar.
Implica entendre que el teu company té una condició que pot acompanyar-li tota la vida i que, si no es controla, pot causar-li dolor, pèrdua d'audició i fins i tot problemes neurològics. O sigui que parlem d'una cosa important. Les cures mèdiques són contínues. Té que tindre un tractament regular, l'ús de medicaments, antibiòtics, antifúngics o antiinflamatoris, segons sigui el cas i el que el veterinari t'hagi donat la seva pauta. Després, la neteja ha de ser freqüent. Retirar tot el cerumen que es fa, segrecions i restes per a evitar que la inflamació empitjori. Les revisions periòdiques són superimportants. L'has de portar cada tant perquè pot necessitar mostres, el veterinari pot necessitar mostres i veure si el tractament li està fent efecte o no.
Clar.
O sigui, el que denominem normalment com cultiu.
Clar.
Hem de fer un cultiu i això ha de ser sempre, cada 3 mesos, cada 6 mesos. Nosaltres te donarem les pautes, depèn del cas del gos i del moment que estigui d'aquesta otitis. Després necessitarà canvis en la rutina, control del factor desencadenant. Pot ser causada per una al·lèrgia alimentària o ambiental, humitat després dels banys, o passejos sota la pluja, cossos estranys com espigues, pot ser causada de moltes. Després, la prevenció constant, assecar bé les orelles després de nedar o de banyar-se, usar productes de neteja recomanats i evitar manipulacions brusques. L'impacte emocional i el vincle. L'empatia i l'observació és molt important. Aprendre a detectar signes primerencs com sacsejades de cap freqüents, gratat, mala olor, les infeccions oloren molt fortes,
sí, sí.
O canvis de comportament. Normalment és un gos que és molt alegre, que té ganes de sortir, que juga molt i el veiem apaga. Vull dir, es nota. Després, l'adaptació mútua. La teva mascota pot tornar-se més sensible al tracte a la zona de les orelles. Així que les cures han de ser suaus i sense forçar l'animal.
Home, ja us dic jo que una mica més sensible a la zona de l'orella, segur, perquè
clar,
quan et fa mal, tots ho hem passat, això. Quan et fa mal una part del cos, escolta, no me la toquis massa.
Clar, i després penseu que és un compromís a llarg termini. L'otitis crònica no sempre es cura, però sí es pot mantenir controlada perquè l'animal visqui sense dolor. Després, consell clau. La constància és la teva millor aliada. Un bon maneig a casa, sumat a la supervisió veterinària, per suposat, pot marcar la diferència entre una vida amb molèsties recurrents i una vida estable i còmoda per a tu i per a la teva mascota. Després, per a manejar una otitis crònica en la teva mascota, les cures mèdiques han de ser molt sistemàtiques i sempre supervisades per nosaltres, ja que cada cas pot tindre causes i tractaments distints. Per què ho dic, això? Perquè a vegades tenim un gos i fa 3 anys enrere va tindre una otitis, ai, me'n recordo que li van donar, o al gos de la veïna, i li ha quedat medicament, que m'ho passi, o si no tinc d'humana, que m'ho van donar a mi.
No.
Sisplau, això no ho feu perquè no funciona. Després, la neteja i el manteniment. Neteja regularment amb productes específics de veterinària, recomanats per nosaltres i el netejador que nosaltres te diem que li va bé al teu gos o al teu gat. Dic gos perquè normalment és més comú que la tinguin els gossos.
Sí.
Després has de fer la tècnica adequada. T'hem de dir com se neteja. S'ha d'introduir el líquid dintre de l'orella i fer un massatge a la base de l'orella i només el gos sacseja el cap,
sí, clar.
Deixa anar brutícia, i tu, amb una gasseta, has de recollir el que ell treu. No li has de ficar un cotonet d'aquells...
Sí, no.
Això és totalment prohibit.
Salvant les distàncies, vull dir, no agafem el bastonet i el fiquem per una orella i el traiem per l'altra, perquè malament, eh? O sigui, res d'anar cap a dins.
Ja sé que sóc pesada amb aquestes coses, però és que vosaltres ho feu pensant que li fareu un bé a l'animal... I moltes vegades el que causa la otitis crònica són aquestes cosetes que no estem fent bé.
Clar.
I podria ser una otitis puntual, que amb una medicació adequada, amb un temps es curés, i per fer coses que no hem de fer, ho empitjorem i acaba sent crònica.
Molt bé. Doncs... com conviure amb una mascota amb otitis crònica diagnosticada? Crònica i diagnosticada són les paraules claus. Són del que hem parlat avui a l'espai de veterinaris amb Anna Dom Veterinaris. De totes maneres, això és totalment personalitzat i singular. És a dir, si creus que t'està passant, has d'anar a Anna Dom Veterinaris, carrer Segrià número 11, i allí diagnosticaran exactament el que li passa al teu animal de companyia i et diran quin tractament ha de fer concret. Emma Sabaté, com sempre, un plaer.
Gràcies, Ricard.
Cope Lleida.
Estàs informat.
I dins dels actes del 65 aniversari de Cope Lleida, avui respirem doblement història i festa als estudis del carrer Acadèmia. Celebrem, doncs ja ho saps, d'una banda aquests 65 anys d'aquesta emissora, 6 dècades i mitja a l'aire, sent testimonis directes i sovint impulsors de la vida de Lleida. I parlar de vida a Lleida és, ineludiblement, parlar de la festa més genuïna, més popular, la que fa la ciutat doncs, que es mogui, que bategui. És l'aplec del caragol. La nostra ràdio no només ha narrat l'aplec, l'ha vist néixer. Vam ser allà, en aquells inicis humils, a l'any 1980, quan aquella trobada d'amics a la vora del riu va començar a teixir la seva llegenda. I des d'aleshores, aquesta sinergia ha estat constant. Penseu-hi, si l'aplec és el cor de Lleida, la ràdio és la veu que porta el seu batec a cada racó, que acosta l'olor de brasa i l'eufòria de les colles a tots aquells que no hi poden ser. La nostra emissora sempre ha estat al costat de l'aplec, cobrint les anècdotes, les xifres de participació i, sobretot, l'esperit de convivència, perquè els mitjans de comunicació, especialment un mitjà tan proper i immediat com la ràdio, som el pont que transforma la festa en notícia i la notícia en tradició. I mira, per desgranar aquesta història paral·lela, tenim avui una taula de luxe, una combinació d'experiència, de coneixement i de passió. Està amb nosaltres el president de la FECOL, el Ferran Perdrix. Ferran, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
També està amb nosaltres qui va ser president en una etapa clau de l'expansió de la FECOL, el Xavi Pérez.
Hola, bon dia.
Xavi, bon dia. I com a ulls i orelles de la ràdio, a un col·laborador i amic que no s'ha perdut ni una sola edició, em consta, de l'Aplec del Caragol. Cosme García, què tal? Bon dia.
Hola, Ricard. T'has deixat que és president d'honor, el Xavi, si no després s'enfade.
No.
M'he deixat moltes coses.
He arribat moltes coses que ja no m'enfaden res.
És millor no enfadar-se, eh?
Claro,
tu,
però
també t'ho dic això, així, ja. Molt bé, doncs, escolta, benvinguts. Gràcies per estar aquí amb nosaltres avui. Anem a parlar de l'aplec. Jo ja sé que és una cosa que hem repetit i que quasi bé tots els lleidatans i lleidatanes se la saben, però l'any 1980, una reunió d'amics al marge esquerre del riu Segre, com estava llavors, que no com està ara, doncs va néixer una cosa que a l'Horta, a les Torres, el que diem a Lleida, ja es feia, doncs una reunió de colles, d'amics, de família, caragolades, costellades, bueno, ja es feia. No sé com va sortir espontàniament això, però allí va néixer l'Aplec del Caragol. No sé si recordeu aquestes primeres dates, no la primera, sinó aquestes primeres edicions, i si ja la ràdio va començar a tenir certa importància amb això.
Sí, evidentment, que ho recordem, no? Però, com has dit molt bé, naix de lo que era la tradició a Lleida, no? Se feia la trobada de l'aplec de Butxani, de l'aplec de Granyena, i allí sempre s'acabava fent una caragolada per dinar, no? I van dir, bueno, pues transportem això a la marge esquerra del riu i, bueno, com va d'entrar la democràcia, pues, ho vam poder començar a fer, perquè jo ho havíem demanat abans, però era un acte que no era. Podia vindre molta gent, era multitud de gent, no se puede ser.
Perquè jo aquesta dada no la tinc, sí. Crec que em consta. Els tres estàveu a la primera edició de l'Aplec?
Jo sí.
Sí, sí.
Tu, Ferran?
Jo em vaig incorporar al 84.
Bueno, a la quarta.
Sí,
sí.
Bueno,
sí, però...
sí. O sigui, pràcticament dels inicis, sí, eh? Sí.
Jo sóc de les 10.000 pessetes del Siurana i el Toni Ballester quan vam anar a Huesca.
Bueno, i va anar a molts puestos.
I va ploure, sí, i va ploure.
A molts puestos. Però vaja, va seguir així, no? I la idea és aquesta. Si parles a la ciutat de Lleida, tothom ho ha fet ell, ho ha inventat ell.
Sí, aquesta és la bona.
I bueno, això va sortir d'una idea de casa meva, l'altra de casa seva, l'altra de totes les cases. Però bueno, jo sempre he dit, he anat a molts puestos a comentar el tema de l'aplec i sempre he dit que com la festa és dels lleidatans, doncs que tots se fiquin la medalla. De que...
Però també jo crec que és difícil deixar-ho amb una sola persona. No,
no, persona no, 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 el que passa és que...
Va ser un grup de persones, sempre ho he escoltat,
és sempre,
i és ben maco
sempre,
també.
Eh? No, i a més... Sabria greu deixar-se persones, per tant no cal gestir-les totes. El que passa és que sempre s'ha referenciat amb el tema del Manolo Calpe, però hi havia molta gent a darrere, i per això dic que és de tota Lleida.
I és que, a més a més, l'Aplec també va tindre... Alguns s'ho barreixen, el que va ser aquells concurs de cassoles que feien, del Plaz,
bueno,
el Yayo Costa, el Rivera, tota aquella gent, però és que la gent barreixa el que és la fundació de l'Aplec amb els concursos que es feien.
Bueno, i...
On hi ha l'auditori, recordaràs aquell concurs que es feia, que feien els professionals i feien els amateurs.
I el gran cop de mà que va donar en aquell moment el alcalde Antonio Chirlana.
Sí, sí, està clar.
Perquè si no, no s'hagués fet.
En aquelles primeres edicions, suposo que a més d'una colla, un transistor penjat hi havia.
Més d'un.
Digue-li al Morea, el Vicenç Morea.
Sí, més d'un hi havia, que bueno, Vicenç Morea era l'altaveu de l'Aplec.
Nos deixava l'altaveu de Sant Miguel.
Però, bueno, però sí, sí, és veritat. I, a més, nosaltres a nivell de coll, que és més d'això, sempre hem estat agraït i agraïts amb aquesta casa, sobretot, per qui va creure. Cosa que molta gent a Lleida no va creure, la Copa va creure, i és raro, però bueno, va creure possiblement perquè hi hagués el Cosme, possiblement perquè hi hagués gent que sí que creia en això, i bueno, doncs, per estar, han d'estar agraïts.
Clar, és important també veure aquesta evolució inicial, no? O sigui, comença una festa gairebé d'amics, amb poques colles, amb poca infraestructura, tot molt, molt, molt improvisat, i amb tan sols 3-4 anys allò es va convertir en una festassa. O sigui, aquest creixement tan gran en la primera etapa, diguéssim, mm-hmm. és que Lleida s'hi sentia molt identificat, no? I jo penso que una de les coses que va fer que això quallés i quallés tan ràpid va ser tota aquesta cobertura mediàtica que van tindre per arribar a tothom, no? Perquè tothom se n'enterés que allí al riu havia començat una cosa que realment valia la pena i que de cara a properes edicions doncs, la gent volia, no? Anar-hi, volia provar-ho i volia estar allí, no? I això explica que nosaltres entréssim a 84 una colla nova i ja fossin gairebé 100 colles en 4 anys, no? Llavors, clar, això fa veure, no, que la ciutat de Lleida i els voltants doncs que era una festa que la va agafar des del principi amb moltíssimes ganes, no, i com a pròpia.
I la imatge, perdona, i la imatge que van donar, perquè primer el Xavi i jo patíem moltíssim quan es va fer la Setmana Cultural, que no hi creien, nos deien, ah, són quatre borratxos aquestos i tal, que va començar dient-se penyes, perquè això no ve d'aquí, això venia de Huesca, de Navarra, i allà llavors van dir les penyes, les van reconvertir de seguida i tothom va voler colles i ho van acceptar. Però els que ens criticaven ara es disculpen, perquè són participants de la Plec del Cargol. I la Plec del Cargol té una virtut, que tots ens ho estimem. Si un tira un paper i diu, tio, recull el paper, home. I quan ve un de fora, intenta no tan sols estar, sinó ensenyar coses de Lleida. I això és molt bonic. Ahir me deien, per la Plec, hòstia, la Sibila, molt bé, ara es pot sopar. Portarem a la gent a sopar també a la Sibila el dia d'abans. O sigui, això està molt bé, no?
Mm-hmm. Xavi, tu vas estar present al, no ho sé, exactament, el gran moviment de lloc de la Plec, no?
Sí, i tant, i ho vaig patir.
Ho marcava.
Ho vaig marcar, vaig marcar les parcel·les, vaig medir el plano, vaig medir els camps elicis amb el company, amb el Juanjo. No sé.
Quin any va ser això?
Ui, jo diria que el 80, el 90, 10 anys.
Sí, 10 anys.
Vam estar més o menys. Sí, perquè va haver la riuada del 82, a Lleida va deixar malbé, fet malbé tot el tema de baix.
La marge esquerra.
I llavors ho van intentar arreglar, se va arreglar alguna cosa, però ja no era igual. I llavors està en projecte el tema del projecte de la canalització. Malgrat tot, diu el projecte de la canalització del riu, que es podia fer la festa, no? I que mm-hmm. podíem continuar estant allí. Però ja vam veure que no era viable perquè la projecció s'estava fent molt gran, tal com diu el Ferran, i que això s'havia de buscar un nou lloc.
Escolta, tu recordes quina va ser la primera vegada que et van entrevistar per parlar de la Plec a la ràdio?
Bueno, jo sí me'n recordo, perquè no érem aquests estudis, era a l'altre lloc que estava abans, al carrer Acadèmia, també,
sí,
perquè...
El 17.
El 17, sempre allí a l'Acadèmia Mariana, no? I sí me'n recordo, i parlar, i vaig anar amb el Manolo Calpel, els dos, i em semblava molt la Guàrdia Civil, la parella de la Guàrdia Civil, sempre anàvem els dos de tot arreu, i era algo curiós, perquè explicàvem, i la gent que escoltava vivien, dic, aquests estan més tronats, aquests no saben ni el que diuen ni el que fan. Però, bueno, la evolució no s'ha donat la raó, al final.
Sí, clar, això va amb el càrrec, jo ho entenc, vull dir, els mitjans... hem de parlar de la Plec, escolta, el president...
Sí, no, clar, però...
Ferran, tu ets president des de quin any?
Fa 8 anys que sóc president,
ja.
Vaya herència,
te va tocar.
Suposo que
fa 8 anys et va començar a tocar a atendre mitjans de comunicació, entre ells la ràdio.
Sí, i tant. Bueno, abans ja havia estat 10 anys de vicepresident i alguna també tocava. Però sí, clar, evidentment, estar al davant i ser president pues, té aquestes implicacions.
Tu era el serio i l'Òscar era el dicharachero.
Tu recordes la primera entrevista que et van fer a la ràdio?
Jo me'n recordo que venia un senyor amb un micro allí molt gran i resulta que es deia Cosme, Cosme García, i em va sobtar molt perquè sabia més de la meva vida gairebé que la meva família. Vull dir, vam arribar allà a fer l'entrevista i resulta que sabia on havia estudiat, sabia el que m'agradava, sabia...
S'havia informat,
bueno,
ja, eh?
Sí, 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 ho tenia més clar gairebé que jo, no? Però sí, home, les ràdios... A més, és una comunicació molt directa, molt del moment, molt, molt entranyable i que la gent, el que dius a la ràdio, arriba. La veritat és que arriba i després quan te'ls trobes a la plec i dius, hòstia, ei, t'has sentit dir això, no sé què, molt bé, tal, no? Si és per dir molt bé, tal, ja està bé, no?
Sí, bueno. No, però és que a més és curiós, quan vas per ahí i dius, d'on ets, a Lleida? Los dels Cargols. Sí. Vagis a Madrid, a Bilbao, a La Corunya o a Montcada i Reixac. És igual. Bueno, o sigui, a qualsevol lloc te diran això.
Això, ara que ho has tret, també ha ajudat molt el Caragol Tour.
Sí.
Que és una activitat que... L'altre dia pensava, quan estava preparant aquesta tertúlia, i dic, bueno, és el Caragol Tour que fa 4 dies. Bueno, 4 dies no.
20 anys.
No? És que fa 20 anys que es fa el Caragol Tour. Sí, sí. Aquí a Cope l'hem viscut tots, perquè el Cosme doncs, us ha acompanyat a totes les sortides del Caragol Tour.
Només he fallat una, eh?
I a totes
hem... Que em va agafar el Covid i va invitar bueno, personalitats importants.
El tema de Covid doncs, és un parèntesi que irremediablement l'hem tingut tots, no? Però a tots els Caragol Tour hem fet connexió en directe. Uh-huh. A tots m'ha venut el menú que es menja en directe a l'hora de dinar.
L'escola dels teus.
Sí, ja, però m'has explicat tots els plats. Però el Caragol Tour va ser aquell pas extra de dir, vale, Lleida ja ho tenim, anem a explicar-ho, no? Anem a explicar el que fem.
Home, evidentment, el Caragol Tour era el tema de la punta de la llança perquè la gent sapigués del resto d'aquest país sapigués el que estem fent a Lleida. No ens podíem quedar només a Lleida i província, no? Llavors vam intentar-hi muntar el tema del Caragol Tour, que penso que, aprofitant que l'AVE arribava a Lleida, vam fer Ciudades AVE i vam començar d'aquí i ho vam tirar endavant i penso que és amb un èxit tremendo i estic superorgullós de lo que ha fet i de lo que funciona el Caragol Tour.
Per mi el millor va ser a Madrid un dia de Sant Jordi, Ferran, sí. Regalant roses i llibres, en un lloc emblemàtic, a més, que era preciós.
Madrid,
a los Palacios de los Duques de Pastrana.
De Pastrana, sí, sí, tant.
No, i ha anat molt bé, i la projecció ha anat bé, i la gent ha tingut això, i això l'Ajuntament de Madrid va apostar per la ple, que vull dir, atenció, perquè teníem sèrie de llocs per anar-hi totalment gratuïts cedits per l'Ajuntament de Madrid, cosa que...
Ja.
És difícil.
Dèiem això de que s'ha anat fent gran l'aplec. Ferran, escolta, quina magnitud té hores d'ara l'aplec del Caragol?
Bueno, i la que tindria.
Jo crec que si ara hagués de tornar a marcar el recint del Xavi, diria, deixeu-ho estar, no cal anar-hi. No, a veure, la veritat és que estem encaixats per la possibilitat del recinte firal. No ens enganyem, vull dir, si tinguéssim més espai, tindríem més colles. Aquesta és la realitat, no? Les colles estan plenes, les colles estan algunes fins i tot fent torns per dictinar per poder encabir més gent i gairebé totes ja cues llistes d'espera per poder entrar a les colles. Vull dir, el sentiment de poder vindre a la pleca avui a dia, doncs jo penso que està, vamos, amb una salut de ferro. El recinte firal ens dona pel que ens dona. Nosaltres no volem tindre mai colles de primera i colles de segona. Si hi ha una ampliació del recinte ha de ser en les condicions igual que la resta, que tinguin els embornals, que tinguin accés a aigua, llum, etc. No? I a partir d'aquí, bueno, el terreny és el que és, està copat i estem parlant de 121 colles a dia d'avui, que just aquest any hem fet el rècord, no us penseu, vull dir, hi havia hagut edicions anteriors que hi havia més colles, fins i tot, 121 és el rècord absolut, però és que el problema és que ara les colles estan plenes. Són colles...
Bueno, anava a dir, és que una cosa són les colles i l'altra la gent que hi ha cada colla.
16.500.
Sí, estem entre 16.500 i 17.000, per allí està, el nombre de collistes, no? I a més, la capacitat que hem tingut d'atraure el públic que no cap a les colles, però que ens ve a visitar, que està amb nosaltres fent festa i que està convivint aquests 3 dies al recinte i que, clar, estem parlant de xifres que per Lleida doncs és una festa la més gran, sens dubte. No?
I està molt bé lo del menjador, que abans els dèiem els de fora. I això es va canviar, va dir, Aldo, aquí todos somos iguales, el que tu dius, no? I aquest menjador està funcionant a les mil meravelles. Un de degustació i l'altre de menjars.
Sí, és una mica...
Bueno, és que aquesta potser fa anys era una assignatura pendent, no? Acaba d'unir el que no estava en una colla.
Sempre ha estat així. Sempre hi ha hagut aquest sentiment de dir, això si no estàs en una colla... Però la veritat és que el Caragol Tour ens obre una porta, no? Si anem a fer pedagogia fora, explicar la nostra festa, explicar el que fem, i després aquesta gent ens ve a visitar, 30 i no estem a l'alçada, doncs això no podia ser, no? I realment, si ho analitzes, som de les festes massives més obertes i que tractem millor el visitant, amb diferència, no? Però s'ha de vindre i s'ha de viure, no? O sigui, molta gent parla per parlar i alguna vegada algú de Lleida, fins i tot, dius, però tu quants anys fa que no baixes a la plec? Clar. Diu, oi, fa 15 o 20 vaig baixar. Diu, doncs hauries de tornar perquè no té res a veure. Vull dir, clar, el tema del restaurant, el tema de les activitats que fem, no? Hi ha 100 i pico activitats durant 3 dies obertes a tothom. Els visitants que venen surten amb una experiència i unes ganes de tornar que vamos, jo això no ho he vist altres festes grans de Espanya, no?
Jo valoro molt, perdona, Ricard, jo valoro molt que abans del Cargol Tour van començar a fer sortides a gent que s'assimilava a nosaltres, a Tudela de Navarra. Bueno, van fer els autocars a Tudela, a la Penya Arenas, però a la paeria, i teníem un intercanvi. El que passa que nosaltres allà, d'un dels catalans, ens fèiem una paella que feia el Miquel Boneu del Racó d'en Pep, una gran paella, no paella, una cassola de tros. Sí. I un any hi havia el Gianni Amarti, si us en recordeu.
Sí.
I ells venien aquí i els invitaven a una cassola de tros, és a dir, que ells ho pagaven mai. Ells es feien per Santana, les festes.
Sí, però bueno, parlant de lo que toca, que estem avui en dia amb el 65 de la cadena Cope, vosaltres vau apostar per la plec, nos vau ajudar com fèiem el Caragol Rock Festival,
sí,
vau portar grups i vam d'això, per tant, ha sigut part implicada de lo que ha sigut la festa.
Vam estar uns anys organitzant el Caragol Rock.
Estem allà, sí. Per tant, sempre hem d'estar agraïts.
Un dijous.
Sempre hem d'estar agraïts.
No, li anava a preguntar al Ferran que, clar, parlàvem de dimensió, de gran, de lloc, hi caben, no hi caben, però i de dies? Perquè estic segur que t'han demanat, escolta, això de durar més dies.
Festa, no?
Això depèn si ho parlem el divendres, el dijous, el dissabte o el diumenge a la tarda.
Sí.
Jo sempre els dic el mateix, el divendres tothom vol que duri una setmana. Diumenge a la tarda no m'ha vingut mai ningú dient-me que vol que duri una setmana.
O sigui que està bé, 3 dies...
És que és la gràcia, és una festa molt condensada i molt intensa. I si no ho féssim així, seria un altre tipus de festa. I tenim exemples, hi ha festes que duren una setmana i és mentira, no duren una setmana, duren estonetes de cada dia. Això és un altre tipus de festa, un altre tipus de manera de conviure. La plec, si té una gràcia, és això, és la intensitat, és estar tots junts durant aquest període, és haver empalmat de jove, haver viscut amb els fills la plec, haver portat els pares, és una mica una festa que si la canviéssim de manera de ser, seria una festa totalment diferent a la que té.
A més, jo diria que fins i tot ara cada dia té una identitat pròpia. El divendres, el dissabte i el diumenge se viuen diferents, es fan coses diferents i fins i tot hasta et diria que, jo per la gent que conec, la gent que hi va també
marca
un dia a l'altre.
És normal, perquè quan, com molt bé diria el Ferran, quan ets jove pues intentes divendres empalmar tots els dies i
o canvies de colla.
L'edat t'ho permet, això.
Sí, però després vas fent i dius, bueno, pues ara... Escolta, només vindré a sopar jo, només vindré a dinar, no sé què.
Xavi,
i se van fent les coses.
Tu has empalmat?
Jo sí, hombre. Evidentment. Sí.
No, hi ha una cosa bonica també...
A veure, un moment, sí, evidentment. A veure, Xavi, tu has empalmat?
Sí.
Però, bueno, una migdiadeta, alguna cosa ha caigut, eh?
Sí, però poc, perquè...
I com s'aguanta tota la nit?
Perquè està la penya a la bota.
No, i quan tens un càrrec, encara és molt més complicat.
Bueno, clar.
Perquè has de rodar.
Perquè el Ferran diu que sí, ara li preguntaré.
No, perquè la gent diu, escolta, que donem el premi a les 3 del matí a la samarreta mullada. Bueno, a les 3 del matí, però donar a les 3 de la tarda, no? Doncs has d'anar-hi, ara aquí, ara allà. I bueno, i això, hòstia, però si ja surt el sol, si ja tenim que anar al passacalles, ja tenim que anar aquí. Bueno, però això ho fas quan ets molt jove, però si no...
Entenc, Ferran, que també t'ha tocat.
Sí, jo el primer any que vaig ser president, quan vaig veure el Xavi li vaig dir, de bona t'has lliurat, no? Què m'has donat aquí, mare de Déu?
No, a mi em va molt bé perquè jo al migdia sempre acabo de dinar i dic, hosti, és que tinc que anar a saludar amb una gent. Me vaig a dutxar, me canvio de roba i torno. No, jo volia dir, lo del pregó. Per exemple, fèiem un pregó sempre que han tingut personalitats importants, no?
Sí.
Hi ha algú que feia més el pregó al presentador que no el pregoner, no? Però, bueno... S'ha sabut reconvertir també. El pregó és allò per entregar els premis Bové i Mac i fer una festa una mica més seriosa. Però el caragolazo. El caragolazo és el xupinazo que fan a Huesca o que fan a Pamplona i déu-n'hi-do l'èxit que té, ja no hi cabíem aquest any, i amb les pilotes de la Junta i tot el lío que ja es monta, i el posto, que cal dir-ho, ja ho fa bé, les coses, i el grupillo que s'hi fa l'homenatge, i la penya que aquest any és la protagonista. La gent jove, i no tan jove, ho viu amb els seus penons i disfruta moltíssim.
Bueno, era una aposta també, això del caragolasso, quan vam estar
parlant... No tots hi creien, no tots hi creien.
No, i de fet vam estar parlant amb gent de Pamplona, que ells ho fan fa molt temps, i ens deien, però esto es tradición allí en Lleida y tal. No, esto no es tradición, queremos hacerlo nosotros, un acto para decir que empieza la plec, ¿no? Sí, y tal. Diu, pues uy, pensároslo, porque esto del chupinazo a nosotros nos trae muchos problemas. Clar, aquella plaça que veieu...
És molt petit, i ara està molt massificat.
S'ha de vigilar molt.
I a Òscar passa igual.
Però independentment d'això, Ferran, si tu recordes, els últims anys, quan jo era president, quan se va voler fer això, no?
Jo el Caragolasso l'he escoltat a través de la ràdio.
Sí, sí.
I ho volíem fer... Micro allí i vinga.
I el volíem fer a l'Ajuntament. I van dir que no.
No, jo crec que no era el lloc.
No podia ser, perquè tornaríem a tallar el carrer, tornaríem a tallar el
pont... No, per això. No,
sí.
No, però jo crec que no era el lloc.
És un tema de seguretat.
És
un tema de seguretat.
I és diferent als xupinazos, perquè allí de cervesa a sobre no se'n tiren. De vi no embruten la samarreta. En canvi, ves a Huesca, i si no portes la samarreta mullada de ponche, no eres nadie.
No, es va sorprendre una vegada més això, no? El civisme i la manera de fer-ho a Lleida que tenim, no? O sigui, muntem aquest acte, muntem el Caragolasso, la plaça plena, perquè tots els anys ha estat bastant, bastant concorreguda. A més, és una iniciativa que surt de les colles més joves, o amb gent que manava més jove, no? I van dir, bueno, pues escolta, anem-ho a provar, no? I la veritat és que el civisme amb el que es desenvolupa el Caragolasso, l'alegria que es desborda allí a la plaça, i veure la gent com arriba, disfruta i torna cap a les seves colles, jo crec que si ara parles amb els de Pamplona, tindrien fins i tot enveja, no? Mm-hmm. De veure com som capaços de fer nosaltres aquí el Caragolasso i com se'ls ha desmarxat tot allò allà, no?
Escolta, us pregunto, ja que estem parlant de ràdio i de plec, la ràdio, com ja sabeu, és so. Quins sons no haurien de faltar per parlar de la plec? Què s'hauria d'escoltar quan parlem de la plec?
La xaranga hi ha de ser, això és evident. El xup-xup de la cassola també. Això no... I no sé si fa molt soroll o no, però el tirador de cervesa funcionant també és un so que hauria d'estar present.
No, hi ha coses que també fan els patrocinadors, que són molt importants, s'ha de dir. La Junta hi ha apostat. La Junta hi ha apostat i cada any ho fa millor, fica els seus cotxes per a comprar aquelles pilotes que van molt bé. La Sant Miquel també ha fet una aposta per nosaltres i l'ha fet important. Però n'hi ha que diuen, no, jo patrocino el concurs de tirador de cerveses. L'altre patrocina el dels nens, i això, el festival infantil, i això és molt important, no? I jo vull explicar una anècdota molt important. Quan parlem de xarangues i de Lleida i de Lérida, això te'n recordaràs tu més, Xavi, una vegada que ho feia el Quijada Obeso, li contactàvem les xarangues, i una vegada van dir, oye, que tenéis que ir a Lleida. I ells buscando Lleida, i no havien canviat els ròtols, i ficava Lérida. I arribaven a Fraga, i te'n recordes, les xarangues que no arribaven. I finalment ho fèiem llavors a Fleming. I vam tardar mitja hora més a sortir perquè havien de vindre les xarangues perquè s'havien passat de la ciutat. Aquesta va passar.
Xavi i Ferran, vosaltres que sou història viva de la plec del Caragol, suposo que heu sigut testimonis del relleu generacional amb colles principals, perquè al final és llei de vida i com deia el Xavi, aviam, hi ha una franja d'edat que aguantes qualsevol cosa i hi ha una altra que dius, bueno, a veure, anem a viure d'una altra manera, que no deixar-hi d'anar, que la plec es pot viure a qualsevol franja d'edat a la manera que et pertoqui. És vital, no?, suposo, el relleu generacional.
És que té que ser així, perquè si no seria una festa morta. Ha d'haver el relleu. I el que jo demanaria i demano i continuo demanant, mira que ja m'he jubilat però continuo demanant, és que és la implicació més de la ciutat. La ciutat s'ha d'implicar una mica més. Per què? Perquè és la seva festa. És la que volen tothom. És la que s'ho passen bé. És la que està més oberta. I és la que hi ha més participació. Per tant, necessitarem una mica més d'ajut d'aquest.
I a les polseres s'ha notat que venia molta gent de Comar... No.
Moltes coses.
Perquè preguntaven a la gent, i d'on ve vostè, d'on ve? A mi m'han dit els de seguretat, i moltíssima gent que venia de fora. Ja no és la festa de la capital.
No, clar.
Ni molt menys. I a mi hi ha gent, sobretot, que és el que diu el Joan Ramon González, potser de Catalunya hi ha una zona, que és la que menys ve a Lleida a visitar-nos, però de la resta, bueno, que venia gent de Pamplona expressament i venia gent de Madrid i no tenien hotels. Que la filla es trobava un hotel aquí.
Sí, sí, sí.
A veure si el conde, si l'Hilarda, que ara s'acaba de tancar, ha marxat als xinos.
No, és veritat, però les places hoteleres és una limitació també.
Sí, a veure, dues coses pel que deies abans. Jo crec que hem tingut dos moments una mica complicats amb això de la ple, que no sabíem per on sortirien. Un ha set el tema del Covid, perquè evidentment després d'estar sense fer... Que nosaltres vam ser les associacions que vam fer més coses durant el Covid, amb totes les limitacions que hi havia, vam organitzar les mil i una, no? Recollides de material sanitari, vam fer activitats de portar-te a casa el menjar nostre per ajudar els restauradors, ajudar els productors, vull dir, vam estar fent les mil i una tot el que vam poder i més, no? Però no sabíem la resposta després de Covid, no? Una altra vegada sorprenent, no?
O sigui,
encara més, amb més ganes se va agafar les properes edicions, no? I la veritat és que la festa s'ha convertit, no és un aplec, no? L'aplec té molts aplecs. Hi ha 121 colles, són 121 realitats diferents, gent que els agrada un tipus de música, un altre, un menjar, un altre, etc. El nexe és l'espai i conviure, i dintre les colles el mateix, o sigui, s'ha convertit en una festa totalment familiar, però molt familiar. O sigui, les colles estan plenes de nens, estan plenes de gent gran, estan plenes de joves, i tots aquests troben el seu espai, el seu moment dintre de l'aplec, no? I això és el que fa que les colles tinguin aquest relleu, tinguin aquestes ganes, veguis els nens petits, els meus fills, per exemple, que han nascut amb l'aplec, no? I encara més, acompanyant-me a mi, doncs imagina't, la il·lusió que esperen que vingui l'aplec, no? O sigui, i són canalla, vull dir, aquests ni són borratxos, ni sortiran de festa, ni empalmaran, però estan esperant a la plega amb unes ganes que no estan esperant res més, no? ni les vacances, et diria, no?
Sí, sí, sí.
Llavors, clar, aquest sentiment és el que jo crec que farà que es perpetuï el canvi generacional i la festa per molts anys més.
Escolta, que això és complicat, eh? Si m'haguéssiu de resumir la plega amb una paraula o una frase...
Pues Lleida.
Bueno.
Fes Lleida gran.
Sí, Antonio, fes Lleida gran. No, jo diria que és la festa de la convivència i de la família, no? Uh-huh. I la demostració estarà el proper diumenge, perquè han parlat de tot
Espera, Cosme, Ferran.
Perquè acabaràs... De mi llibre no s'hi habla,
no,
o què?
Que sí, claro. Que ara parlem del diumenge.
No, és que me les han pres les dues. Bueno. M'han pres Lleida i m'han pres convivència.
És que la plec i Lleida és...
Jo crec que és això, o sigui, és... Jo diria esperit, també, no? O sigui, aquest esperit de la plec, que quan entres al recinte vas a fer una altra cosa, no? O sigui, és creuar el recinte de la plec i anar amb ganes de passar-ho bé, de no tindre problemes, de conviure...
I ningú se troba estrany.
I conèixer gent a tot arreu i tothom se fa amb tothom.
Què feu aquest diumenge?
Ara!
Bueno, però aquest diumenge és la plequet, li dieu.
El de la família, el
diumenge. Això és un diumenge...
Un dia, sí, del matí a la tarda, dels 8 del matí a les 8 de la nit. En diem a plequet, però són 4.000 persones, que poques coses a Lleida congreguen 4.000 persones.
És que totes les vostres xifres són enormes.
Sí, clar.
I no enganyem, eh? No enganyem.
Ja, però vull dir que 4.000 persones... Bueno, ara em posarem un jardí, però vull dir...
No hi van al futbol.
Això anava a dir. Pocs esdeveniments esportius tenim a la ciutat que reuneixin 4.500 persones.
Has perdut un tertuliano crític.
No, però em refereixo que... Bueno, sí, només són 4.500. Escolta, 4.500 persones reunides... és molta gent ja.
No, és això, és clar, això és el diumenge, però comencem dissabte,
clar.
I començarem divendres a marcar, i el dijous s'ha de senyalitzar tot i ficar el ballatge al recinte.
I a cobert.
El diumenge acabarem, però el dilluns s'ha de desmuntar, perquè estem a un recinte firal que fan més coses. Llavors, clar, qualsevol activitat de les nostres, amb les xifres que remenem, doncs el volum de feina, el volum de inclús els industrials, no? Hi ha industrials que col·laboren amb nosaltres, que és com el seu Sant Jordi, no? Llibreters a Sant Jordi és el dia de l'any que fan l'esforç màxim, doncs n'hi ha molts que col·laboren amb nosaltres aquí a Lleida, que la plec és el moment àlgid, no? És el moment on han de donar el do de pit i és on van superdesbordats, i ho fan amb unes ganes de fer-ho bé i apostar a algo més, no?, que el negoci. O sigui, evidentment tots hi ha una vessant econòmica en tot això, però els que col·laboren amb nosaltres hi posen molt més que la vessant econòmica, i posen les ganes que surti tot bé.
Clar. Doncs amb aquestes reflexions tan plenes d'història i d'il·lusió tanquem aquesta tertúlia d'avui. Gràcies, Ferran Perdrix, Xavi Pérez i Cosme Garcia per compartir amb nosaltres el cor de la pleca, fent l'analogia que fem al principi. Ja sabeu que estem celebrant aquests 65 anys de la nostra ràdio de Cope Lleida, mirant enrere i constatant que la nostra veu sempre ha estat i sempre serà al servei de les grans tradicions de Lleida. La plec i la ràdio són dues històries paral·leles que es troben en la capacitat de fer comunitat. Per tant, que continuï la festa, que continuï la ràdio i que continuï el so del caragol. Ferran, Xavi i Cosme, moltíssimes gràcies i que vagi tot molt bé.
Gràcies a vosaltres.
Bona tarda.
Moltes gràcies i, si us plau, que la ràdio continuï al costat nostre.
I tant que sí. Gràcies, Ferran. Soc el Ricard Álvarez. Ens plantem a la una. Ara seguim al migdia de Cope Catalunya i Andorra des de Lleida, demà a les 12:20.